Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Les defenses dels processats per l'1 d'octubre tornaran a demanar la llibertat dels seus clients davant la sala d'enjudiciament del Suprem després de la resolució presa i coneguda ahir a partir del que ha dit el tribunal de Schleswig-Holstein, al nord d'Alemanya, en el sentit que no hi ha delicte de rebel·lió pel que fa a Carles Puigdemont, acusació que la justícia alemanya, recordem-ho, ha qualificat d'inadmissible. Entre els qui han intervingut avui en un acte al Col·legi de Periodistes de Catalunya, Marina Roig, que defensa Jordi Cuixart, ha anunciat que ho demanaran a principis de la setmana vinent. D'altra banda, destaquem també a aquesta hora que la justícia alemanya ha donat els seus arguments sobre la decisió en relació amb Puigdemont, dient que no hi va haver altra traïció. El Tribunal i la Fiscalia de l'Estat del Nord d'Alemanya han detallat a la premsa els motius de la decisió. Ho ha fet la jutja Frauk Holmer, una de les membres del Tribunal i també la portaveu. Holmer ha assegurat que no es va arribar a cap situació d'alta traïció i que Puigdemont no és un líder espiritual que hagi encapçalat actes violents. Més notícies de l'actualitat a aquesta hora. Perill d'aturades a l'agost, protagonitzades, o millor dit, convocades pel personal de terra de tots els aeroports espanyols. L'estiu, doncs, es podria complicar. Diversos sindicats han anunciat concretament que convoquen aturades del personal de terra, el que dona servei a avions i passatgers. La vaga es faria a principis d'agost i afectaria tots els aeroports de la xarxa d'Aena, que inclouen uns 60.000 treballadors que donen servei a totes les companyies aèries. Els sindicats protesten perquè les negociacions del conveni, segons diuen, no avancen. Es presenta aquesta tarda el llibre Projecte Hospital de Campanya amb el cardenal Joan Josep Omella en un acte a 8:15 a l'església de Santa Anna de Barcelona, al costat de la plaça de Catalunya. Intervindran en l'acte Ángel García, el padre Ángel, un sacerdot asturià que es dedica a l'acció social a Madrid, Victòria Molins, Xavier Morlans i Peyo Sánchez, amb la moderació d'Antoni Bassas. I demà, processó de la Mare de Déu del Carme a partir de les 5 de la tarda, sortirà aquesta activitat de la parròquia de Sant Miquel del Port, de Barcelona, i després hi haurà una passejada pel port. A les 8 hi haurà, després de l'Eucaristia, una cantada de veneres. Els actes estaran presidits pel bisbe auxiliar Antoni Vedell. Precisament avui, el pensament del dia és sobre la gent del mar i la festa del Carme amb el delegat de l'Apostolat del Mar de Barcelona, Ricard Rodríguez Martos. Després, el mirador de l'actualitat.
La gent de mar necessita que la tinguin en compte. Quan un vaixell arriba a port, els tripulants desitgen que se'ls consideri com a persones, que respecti el seu descans, que se'ls faciliti la comunicació amb les seves famílies, un transport per poder accedir a la ciutat i, en general, el recolzament necessari per satisfer les seves necessitats personals, socials i laborals. Els tripulants dels vaixells de creuer treballen durament intentant que els passatgers puguin gaudir del viatge. Els seus espais de lleure són reduïts. Molts d'ells han de compartir camarot amb la conseqüent pèrdua d'intimitat. El ritme de treball és molt alt i, malgrat tot, han de mostrar sempre el millor dels somriures. Ells són molt professionals i s'esforcen, però un gest, unes paraules d'agraïment i reconeixement són molt valorades. Els pescadors surten a la mar quan encara és de nit i desenvolupen una tasca perillosa i molt condicionada pel temps i les circumstàncies de la pesca. Ells també volen que aquesta societat, que gaudeix del fruit del seu esforç, reconegui una mica més la seva feina. La gent de mar sol tenir una sensibilitat espiritual. Uns són creients, uns altres no, però són molt receptius a qualsevol gest d'atenció i ho agraeixen molt quan l'Església parla d'ells o els té en compte. La Mare del Carme està especialment present a les seves vides. Pot ser una imatge a bord o tal vegada una medalla penjada en el coll, però sempre, d'una o altra manera, en el seu cor hi ha una pregària. Mare de Déu, recorda't a nosaltres.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:45 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismael. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport. Every day you
wake up. Sud-àfrica és la perla més austral d'un continent ple de màgia. I el Club Més Amics vol que coneguis tots els seus tresors. Del 8 al 19 d'octubre, descobreix amb nosaltres les ciutats de Johannesburg i Ciutat del Cap, la natura salvatge del Parc Nacional de Pilanesburg o els indrets més emblemàtics de Pretòria. Del 8 al 19 d'octubre, Sud-àfrica amb el Club Més Amics. Perquè el Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6, salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar del moment actual del turisme a Catalunya, ja en ple estiu, en plena canícula. Una situació que es troba entre els perills, els dubtes i també l'esperança i la necessitat de reivindicar-se. Per exemple, entre algunes dades que comentarem, el Gremi d'Hotelers de Barcelona ha avisat d'una caiguda alarmant en l'ocupació amb previsió d'una disminució d'un 5% a l'agost i ha constatat una pèrdua en la qualitat del turisme a la ciutat. El sector també denuncia que l'Ajuntament no s'implica prou, diu, en la promoció de Barcelona. Els anuncis de vaga de tripulants de Ryanair per als dies 25 i 26 i del personal de terra d'Iberia el 27, el 28 i de juliol i també el 3 i el 4 d'agost poden complicar la situació d'aquest sector. També hem sabut avui que el personal de terra dels aeroports d'Aena, que dona servei a les companyies, podria fer igualment diverses aturades durant l'agost. Tenim també les incidències de la situació política a Catalunya amb la fuga d'empreses, ho hem sabut aquests últims mesos, i el cansament social que pot repercutir en el turisme. Ens preguntem igualment per les possibilitats d'un bon estiu per a un sector que, no ens hem d'enganyar, és clau per a la nostra economia. Ens acompanyen avui a l'estudi de Ràdio Estel dos experts en aquest tema. D'una banda, l'exconseller de Turisme, Lluís Alegre, actual vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Senyor Alegre, molt contents de tenir-lo. Bona tarda.
Jo també d'estar aquí. Molt bona tarda.
Gràcies.
Gràcies per poder estar aquí.
Molt bé, encantats. I també saludem i li diem el mateix a Josep Vilavelló, economista, fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Bé, estan d'acord que el turisme és motiu de, pot ser motiu de preocupació per alguns motius. No hem entrat en la qüestió de la massificació, que també sempre és un perill, però em sembla que anem una mica amb la mateixa línia. És com tot, no? És un gran potencial i també ofereix alguns perills o alguns motius d'alarma. què creuen?
Primera, jo no sóc un expert.
Bé,
en turisme
nosaltres,
no.
Nosaltres li considerem. No. Ja sé que en sap més d'altres temes, però...
Evidentment, no sóc un expert. Si cas sóc un expert, em sé turista.
Ah, això sí. I en economia, en tot cas, que també és important.
Sí. A veure, el turisme és una indústria com una altra, qualsevol. Sí. I totes les indústries tenen factors positius, evidentment per l'economia, en el sentit de què donen lloc de treball, en què produeixen riquesa. I totes pues, tenen inconvenients que poden ser a l'ecologia, per exemple, totes les indústries que llencen gasos a l'aire, o poden ser el benestar dels ciutadans en quan ocupen serveis, ocupen coses. Què és l'últim? Que aquest últim motiu és el que més s'expressa en contra del turisme. De totes maneres, jo penso que se'n fa una mica de gramassa. No? Jo crec que hi ha una pressió social, jo diria que més aviat impostada, més aviat no falsa, però sí magnificada en contra del que és el turisme. Aquestes, per exemple, accions que es poden donar amb una empresa petroquímica, que hi vagin manifestacions i que els hi tallin els cables de l'Electra, això no és bo. De la mateixa manera que no és bo que es produeixin assaltaments a un bus turístic, com ha succeït la setmana passada.
Efectivament, un
això
un bus
és propaganda. I jo crec que el turisme, el que s'ha de procurar, de la mateixa manera que estem parlant d'una altra indústria, doncs que produeixi d'una manera més neta, que pagui millor els seus treballadors, que tingui més seguretat en el treball. I això és el que li tenim que demanar a la indústria turística. Jo crec que les accions, precisament, no del govern de Catalunya, en tot cas, sinó de l'Ajuntament de Barcelona, han anat una mica en contra d'això, perquè han allunyat el turisme ric, que és el que dona menys inconvenients i dona més riquesa, i això ha fet al revés, que la indústria hotelera hagi baixat preus amb una crida al turisme que no volem.
I quina pretensió o quin objectiu pot tenir l'Ajuntament de Barcelona amb aquesta línia de treball amb el turisme?
Quines són les seves idees? Pregunti-les amb ells, en a mi.
Ho farem algun dia.
Però no en a mi.
Però hem de suposar que...
Jo crec que posicions ideològiques equivocades. Mm-hmm. Però això és un judici de valor que jo no voldria haver dit.
No, però no passa res. Pot opinar i, en tot cas,
l'Ajuntament
tindrà les seves raons.
Això ja ha de preguntar-los amb ells i a veure què diuen.
Senyor Lluís Alegre, en general, sobre la qüestió fonamental que plantegem del turisme.
Amb una tertúlia coincidir és dolent, no?
Sí, però bé, de vegades es pot coincidir.
Però, en canvi, si em permet, el director del programa, m'agradaria enquadrar aquesta activitat amb com està el món. I, per tant, segons l'Organització Mundial del Turisme, en aquest moment el turisme és un dels sectors importants i en creixement. Amb reptes, naturalment. Tot creixement genera aquesta necessitat d'encaix. I per tant aquest és un tema que ja s'ha esmentat. El creixement ha de ser en un sentit de buscar la sostenibilitat, de créixer sense menjar-nos el capital, i el dir el capital no em refereixo al dinerari, sinó al capital dels recursos que té el país, no? I per tant evidentment el creixement ha de ser ordenat, i això qui ho ha de fer? Doncs fonamentalment les administracions, no? És un sector, i això també m'agradaria comentar-ho, que sempre ha anat en creixement, i per tant, quan volem doncs, que s'erradiqui tot el problema de l'atur, no? Que es miri de millorar la situació econòmica de la població, i en els últims anys hem vist com hi ha hagut doncs, mengües importants, no? Doncs que hi hagi un sector que internacionalment tothom vol tenir posicions bones, i llavors doncs, desmereixer amb sortides una mica poc profundes o poc meditades, això és trist, no? Per tant, un, el turisme és un sector en creixement. Dos, genera llocs de treball, perquè, a més, jo crec que té una bondat el turisme, i és que és el servei de les persones per les persones. És a dir, els hotels es poden tecnificar molt, avenços tecnològics, continua havent-hi la persona que et dona la benvinguda, la persona que et dona un servei d'habitació, la que et fa doncs, una estada agradable, la que incorpora inclús capacitat d'activitat de lleure. Per tant, és un sector que jo, això de desmereixer el de dir turistes fora, em sembla que és una cosa poc pensada.
Segurament, en el fons, això no ho vol ningú. El problema és que potser, bé, sigui per raons ideològiques o potser per buscar valors que poden ser positius, com la igualtat o altres alternatives o una transformació social o evitar les massificacions, hi ha com...
Bueno, i aquesta és una qüestió també important. Hi ha d'haver un creixement qualitatiu. No? I aleshores, clar, té mala imatge. Perquè per moltíssima gent creu encara que el turisme és qüestió estacional i, per tant, quan ve el sol venen els turistes, s'aprofita del turista i, au, quan ve l'hivern es tanca i l'any que ve hi tornarem. I això no va així, ja.
Això en el turisme d'estiu, no, perquè, a més...
Això ja no va així. Hi ha hagut un procés força important a Catalunya de desestacionalització. Mm-hmm. Òbviament, de juny, juliol, agost i setembre és quan hi ha més activitat.
Per la latitud on estem, lògicament, la platja, la calor...
Que el turisme, pràcticament la meitat, és per vacances.
Certament.
Després hi ha un menys d'una quarta part que és per visites familiars, salut, turisme religiós. Després hi ha una part ja més petita, que és el turisme comercial o empresarial, aquella persona que va a un congrés... I, per tant, el turisme és molt més que no pas el sol i la platja, que, sortosament, fa 20 anys això ja es va, diríem, resituar.
Però, clar, això no vol dir que els hagin de fer desaparèixer, no?, aquests referents de turisme tradicional.
No, llavors el que sí hem de veure és el que ens aporta de bo. Ara, el que sí hem de demanar, ja està inclús a exigir, que s'acabi aquesta situació d'aquells senyors que eren tan partidaris de prohibir de prohibir, en aquest moment es posin a prohibir. Mm-hmm. Vull dir, escolteu, us heu reconvertit. Ideològicament sembla que no, però amb la pràctica sí, perquè... I llavors jo, per mi, el prohibit prohibir amaga una incapacitat d'ordenar. I per tant, que reconeguin, no ho sabem fer. Llavors que demanin la concertació, amb els sectors privats, que en el fons són els que creen hotels, restaurants, centres de lleure de tot tipus, el turisme rural, i per tant hi ha d'haver-hi una acció en què hi hagi una ordenació que talli tot el que representa aquest mal ús de la disbauxa i del baix preu, i una mica la borratxera i una mica la invasió sorollosa de llocs que en el fons el que la gent... També n'hi ha molts que venen per cultura, i en el cas de Catalunya, doncs, és el romànic, de tot el que és,
clar, és
la zona pirinenca, a tot el gòtic, que és les terres, diríem, de la Catalunya Nova, tota la part de Tarragona, Poblet, Santes Creus, les ciutats, Girona, Lleida, el Cap i Casal, Barcelona, tenen una atracció turística. Per tant, el que hi ha d'haver-hi és aquesta voluntat de fer-ho bé i d'ordenar-ho adequadament, més que no pas dir, com els partits de bàsquet, temps i ho paro. Perquè els altres treballen. I llavors sí que s'està notant que la situació de preeminència que teníem l'estem perdent. I, per tant, ull que podem matar una gallina que ens dona llocs de treball i riquesa.
Sí, i és una situació en aquesta línia que diu vostè, senyor Alegre, excessivament preocupant. Hi ha també altres raons que no aquestes que vostè esmenta perquè perdem qualitat en alguns aspectes. També hem tingut una crisi econòmica que ha afectat el turisme, certament.
I també, i això ens va malament, però hem de dir gràcies a Déu, que els conflictes que hi havia amb altres indrets en aquest moment s'han reconduït ni que sigui parcialment. I, per tant, el sud de la Mediterrània, que temps enrere era tremendament, diríem, zona perillosa, Egipte, Tunísia, el
Líbia,
Marroc, Líbia, no diguem ja tot el que és Israel, sí. Jordània, tota aquesta zona, en aquest moment no està tot resolt, però sí que la gent comença a anar a Egipte amb una certa tranquil·litat, la gent torna a anar a Tunísia a disfrutar d'inclús del seu patrimoni.
I això pot reduir visitants de la resta d'Europa, sobretot.
Si nosaltres no estem al tanto, llavors les administracions, i no torno enrere, han de saber ordenar i han de saber promocionar. Soles, no. Del bracet dels sectors privats, que són els que hi posen doncs, el dia a dia.
És curiós que habitualment es dona una xifra de turistes o de visitants al conjunt de Catalunya i de l'Estat cada any, que acostuma a ser superior al nombre d'habitants totals, tant en el cas de Catalunya com el d'Espanya. Aquest és una mica el termòmetre d'un bon any turístic, que vinguin més visitants que habitants? No, no necessàriament.
No necessàriament, perquè hem de tenir en compte que per mesurar-ho correctament i no demagògicament, s'ha de tenir en compte els que ens visiten, els dies que s'hi estan i el que gasten. Llavors, pot ser que vingui molta més gent, però si en comptes d'estar un promís de 10 dies, se n'hi estan 7, al final anem enrere. I llavors, i naturalment, el que gasten, és a dir, la despesa per dia.
Esclar.
Per tant, això de només allò, el turisme, un milió, ni posar bandes com feien temps enrere, seria una correcció que en aquest moment ja la gent diu, escolta'm,
no és la dada determinant, sens dubte. Avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen l'exconseller i actual vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Lluís Alegre, i el fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes, Josep Vilavelló. Tenim una pregunta del dia. Heu pogut votar en les últimes hores, amics oients, i teniu temps fins ara, fins a 6:45, fins d'aquí uns minuts, encara podeu fer-ho ara. És aquesta. Et preocupa la massificació del turisme en algunes zones de Catalunya? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, molt. Cal actuar per regular l'impacte d'aquest fenomen. Un altre, sí, però relativament. L'impacte és molt petit al costat dels beneficis. O bé, no, perquè hem de saber acollir la nostra principal font d'ingressos. Teniu possibilitat, amics oients, de votar per una d'aquestes opcions o d'enviar-nos els vostres comentaris directes, com sempre, a radioestel.cat. Vostès, per quina respondrien, si els fes l'enquesta, senyor Vilavelló? O una mica per cadascuna?
Sí, una mica per cadascú. Aquesta és pels oients, no per nosaltres.
Molt bé. Els oients que es mullin, vostès no cal que es mullin.
No, és que jo estava escoltant en Lluís Alegre i, clar, és el que jo he dit al començament.
Sí.
Ell ha dit moltes coses que volia dir, però ho he dit molt millor.
No, cap problema, són complicats. Complementaris.
Sí, sí. Ara, permetem.
Hem de discrepar
sí.
Per fer-ho viu.
A veure, el més important del que he dit és que el que no hi ha que fer és fer proclames en contra o a favor. El que hi ha que fer és ordenar. Per això estan els governs. El que tenen que fer és ordenar. Les proclames les poden fer les associacions de veïns de la Barceloneta, que estan molt perjudicats, i llavors el que s'ha de fer és ordenar. Els pisos de lloguer de la Barceloneta, evidentment, i la majoria d'ells il·legals, evidentment que s'han d'ordenar i s'han de prohibir. Això no es pot transmetre com que el turisme sigui dolent. Hi ha coses que estan mal fetes i hi ha coses que no. És molt difícil, també, mesurar el número de persones que venen com a turista, perquè hi ha una part molt important de gent que no els tenen consideració de turista, que són el que es diuen els veranejants. La gent que baraneja, que se'n va perquè té un apartament, que se'n va a un hotel i se'n va a un hotel de la muntanya o del mar i que s'hi està tot el mes, gent d'aquí mateix, com jo, que m'aniré al meu apartament de Salou a passar tot el mes d'agost i
tal. Turisme interior.
Jo no sóc un turista. O gent de Saragossa o de Logroño, que tenen els seus apartaments a Salou, a Comarruga o així,
o que venen a passar uns dies aquí.
Són turistes. Són veranejants, que és molt diferent. Llavors, el turista és aquell que ve a visitar-lo amb una idea concreta, una idea que pot ser emborratxar-se i trencar fanals, o amb una idea que pot ser pues, anar a visitar la Sagrada Família i el Parc Güell. Això segon és bo, a pesar de que la gent del barri els hi molesti. Però és bo.
Però llavors és quan l'administració ha de saber.
Ha de saber. I, per exemple, mira, abans d'ahir jo vaig estar amb la peregrinació de Ràdio Estel a Montserrat.
Ah, molt bé, gràcies. Gràcies per explicar-ho.
Ho vaig fer.
El nostre rumiatge anual.
El rumiatge anual, sí, senyor.
Molt bé.
Quasi tots els anys he anat. I aquest any, doncs, també. Aleshores, allí està molt ben ordenat. I qui ho han ordenat? Els propis monjos. Uh-huh. Els propis monjos han ordenat, saben que hi va molta gent, saben que uns hi van amb un objectiu més religiós que altres, però quasi tots religiós, eh? I llavors, pues, per exemple, nosaltres anàvem a la missa d'11, que a més era el dia de Sant Benet.
Sí, va coincidir amb Sant Benet.
Preciosa, perquè hi havia no sé quants concelebrants hi havia.
Molt, sí, sí, sí.
Entre ells, mossèn Aymar.
Sí, el director d'aquesta casa, l'abat que va presidir, i també hi havia Manuel Nin, que és l'exarca de l'església grega d'Orient.
Sí, senyor, sí, senyor. No també ho sabia qui era, però el vaig veure i feia molta...
Església greco-catòlica, perdó, que no es confonguin els oients.
Sí, sí, sí. Bueno,
monjo ortodox.
Bé,
ai, catòlic,
doncs
perdó.
Estava molt clar que quan vam entrar a missa hi havia gent de totes nacionalitats. Estava el del dormiatge, però jo, el banc on estava jo hi havia gent orientals, no sé si xinesos o coreans, japonesos segur que no, però xinesos i japonesos, que van seguir la missa, que van anar a combregar i tal.
El respecte, no?
Tot el respecte en tot això. Però els que només volien visitar la basílica, al moment que nosaltres sortim, quasi no podíem sortir perquè entraven els altres. O sigui, això és un exemple d'ordenació.
Sí, sí.
I és el que s'ha de fer.
I és un repte per al sector religiós, que és bueno, molt, sí, molt oportú que vostè ho hagi tret.
Ja ho fem bé. A la Sagrada Església, una vegada entre dins, està molt ben organitzat.
Sí, sí. I els monjos també han de preservar la seva vida monàstica separada del turisme, però alhora també en convivència amb aquest turisme. Per cert, aprofitem per dir breument que ara fa uns dies el bisbe de Girona ha publicat la seva tradicional carta als turistes. Vostè, que és de les comarques de Girona, senyor Alegre, segur que li sona
ella
això.
Ella ha fet apologia de la Costa Daurada. Jo he de dir que...
De la Costa Brava, eh?
Cap a la Costa Brava.
Som de dos sectors.
Són dos escenaris diferents i tots molt macos.
I tant que sí, complementaris. Doncs bé, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, entre altres coses, diu que durant les vacances no hem de deixar de banda les pròpies conviccions i creences i que són dies de viure en pau i en germanor, entre altres coses. Diu això en una carta de la qual recomanem la lectura. I com sempre, en aquest punt, ja en la recta final del programa, avui parlant sobre turisme, tenim la notícia curiosa que ens porta i que ja té a punt la Ruth Carballido. Ruth, endavant.
Tota l'orquestra!
El turisme de masses ja no està de moda. Tots volem gaudir d'unes vacances perfectes i úniques. Vivim tot l'any acceleradament i les nostres vacances són sagrades. Fer un tast de vins en una bodega amb denominació d'origen o dormir en una preciosa cabana a la copa d'un arbre ja no és novetat per alguns. Pensant en els qui poden tenir la temptació de provar experiències noves i intravenoses, proposo algunes coses. Allà vaig. Primera proposta. Aprenent d'astrònom a Badajoz. Començareu localitzant l'estrella polar i acabareu posant l'ull en un telescopi de 12 polzades per descobrir les anelles del planeta Saturn. Com a segona proposta, fer de mariscador per un dia a la població gallega de Cambados, a les Ries Baixes. Quan baixi la marea, rascleta en mà, baixareu a la sorra per trobar escopinyes i cloïses. Us asseguro que us entraran ganes de maridar-ho amb un bon ribeiro. I com a última opció d'aquesta petita selecció, 3 dies de transhumància a Sòria. Vida completa de pastor, acompanyat de 1.200 ovelles. Recorrereu les terres sorianes i dormireu al ras. Com ja deia el Grut, Gabinete Caligari, a finals dels 80, voy camino Sòria. I tu, hacia dónde vas?
Ui, no t'ho puc dir ara, Ruth.
Doncs mira, jo sé que t'ho dic. Jo faré un tros del camino, vull dir que faré ruta gallega aquest any i faré maridatge, mar i muntanya per l'Atlàntic.
Ah, molt bé, perfecte, moltes gràcies.
De res, a tu.
De l'amistat de sirenes i de serpientes.
Un minut i mig perquè siguin 6:45 i bé, ja hem vist que hi ha opcions per tot i tots podem ser turistes. Ens beneficiem del turisme dels que venen de fora, però tots podem fer turisme. Segurament vostès també s'han plantejat fer alguna experiència turística aquest estiu.
Bueno, jo aquest estiu, precisament, com que estic allà...
A la Costa Brava, no?
És una època de temporada alta i per motius familiars doncs, hi ha una mica més de feina. Però sí que t'agrada. Perquè, a més, també ho hem de dir, el turisme és donar a conèixer el país. Uh-huh. I alhora també conèixer altres indrets.
I tant.
I això ens obre la closca.
Per exemple, molta gent fa el camí de Sant Jaume, almenys un tros. Aquests dies d'estiu, sempre caminant de bon matí o al vespre, o en bicicleta, aguantar la calor.
No, sobretot el turisme actiu. És a dir, allò ja d'una mica inclús a les costes, sol i platja, ja no. Vull dir, ja és...
Que no és només això, en definitiva, vaja.
És la cultura, la gastronomia... Bueno...
Mm-hmm. molt bé, alguna...
No, no, que el sol i platja tampoc està mal. Jo, a la mes d'agost, sol i platja, Salou. El turisme el procuro fer el resta de l'any.
I això que vostè és d'un poble interior, no? Però...
I soc de Reus.
De Reus.
De Reus, de Reus.
Una ciutat interior, en aquest cas, sí. Ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies a Lluís Alegre i a Josep Vilavelló per la seva presència. Hem de dir que amb el 50% guanya l'opció dels oients que creuen que no els preocupa la massificació del turisme. Bé, pot preocupar relativament o poc, però els qui els preocupa molt és el 25%. Ho deixem aquí, gràcies, bona tarda i que vagi molt bé.
Adéu-siau.